un delicte de prevaricació administrativa i malversació de fons públics. La denúncia la va presentar Ciutadans i, segons l'acusació, aquesta contractació podria ser un delicte. Ara la Fiscalia demana al cap de la Policia Catalana informació sobre la feina que fa aquesta gent, el sou que cobra i quina és la seva situació administrativa. Recordem, d'altra banda, que en el judici del procés, Marina Roig, advocada de Jordi Cuixart, ha dit avui durant la sessió que la Fiscalia hauria treballat el testimoni dels guàrdies civils. Les defenses dels líders independentistes han denunciat el que qualifiquen d'indefensió perquè, segons diuen, no poden rebatre els falsos testimonis dels qui declaren en el moment durant el judici del procés. També un guàrdia civil ha afirmat que s'estudiava que els Mossos assumissin la defensa militar, segons les seves paraules. Aquest agent, no identificat amb el nom, va ser el responsable de l'escorcoll, que va intervenir 10 milions de paperetes el 20 de setembre a Bigues i Riells. El caputxí Eduard Rei ha estat escollit aquest matí nou president de la Unió de Religiosos de Catalunya durant l'Assemblea General celebrada per aquest organisme. El president sortint, el claretià Màxim Muñoz, ha dit en el discurs de comiat que el repte de caminar junts i ser instruments de diàleg i de comunió és gran, i també ha recordat que en l'àmbit social i cultural la vida religiosa tindrà més importància per qualitat que no pas per les grans obres. I encara recordem que se celebrava ahir una nova edició al Parlament de la Setmana de l'Harmonia Interconfessional amb la participació de diferents creients.
Ràdio Estel.
Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica, un programa de divulgació mèdica ciutadana, un espai on tots els col·lectius que tracten la salut es posen al servei dels nostres oients. Laboratoris farmacèutics, grans hospitals, clíniques i tot tipus de persones i entitats que vetllen pel nostre equilibri físic i psíquic. Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica. Escolta'ns i participa-hi.
Jo en dic aprendre.
Investigar.
Compromís. Feina.
Il·lusió.
Futur. Créixer.
De tot això, nosaltres en diem la Caixa. Invertim en atenció social, divulgació cultural, educació i recerca. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants de Montperic, bona tarda, Catalunya. Són les 16.03, això és Montperic, un programa de Ràdio Estel dedicat a l'espanyol que fem entre Carlos Pablo, Javier Alfaro i qui us parla, Josep Sánchez. Els comandaments tècnics, a Jordi Carretero. Avui és dimecres, com ja sabeu, els dimecres parlarem sobretot del món social espanyolista amb la gent d'actes de penyes i també de tot el que es farà el cap de setmana. I portarem també un convidat de cine, però abans anem a conèixer l'actualitat blanquiva. Comencem.
Vols gaudir d'un partit de futbol a l'estadi de l'Espanyol? Compra la teva entrada anticipada al web del club i, si ets soci, beneficia't dels importants descomptes. Entra a www.rcdespanyol.com/ticketing i aprofita les promocions per grups. L'RCD Stadium t'espera per viure l'emoció del futbol al millor camp de la Lliga.
Actualitat.
Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tenemos hoy?
¿Qué tal, José? Pues poquita cosa, bastante calma chicha, ¿no? Sabemos que hay selecciones, parón por selecciones.
Parón, dichos.
No hay fútbol este fin de semana, así que, bueno, poca cosa. De todas maneras, siguen los entrenamientos. Por supuesto que siguen. Y hoy ha habido rueda de prensa. Hoy ha habido un estreno en rueda de prensa. Se ha estrenado Adrià Pedrosa, que pese a no tener ficha con el
equipo. ¿Es la primera vez que habla en rueda de prensa?
Es la primera vez que habla en rueda de prensa, si no me equivoco, si no voy errado, juraría que sí. Sabemos todos que empezó la temporada con el filial, pero bueno, pronto, como va, permito la broma fácil, seguro que lo ha hecho alguna otra vez más, como una moto, sí. Pues está en el primer equipo y ya prácticamente es jugador de primer equipo y los técnicos así lo valoran. ¿Cómo valora él precisamente su situación, esto de empezar en el filial, ahora estar en el primer equipo, incluso tener la posibilidad de volver al filial en cualquier momento? Nos lo cuenta.
Yo desde el principio tampoco sabía que acabaría en esta situación porque, como tú ya sabes, yo soy jugador del filial y siempre tengo que estar preparado por si puedo bajar. Pero la verdad que las circunstancias han sido siempre positivas y, como tú dices, he podido jugar bastante en Copa y en Liga ya debuté contra el Betis y he tenido algún minuto más que me están dando bastante confianza.
Me está jateando Jordi Carretero desde su tribuna ahí metido. ¿Qué más? Bueno, justamente le comentaba que la posibilidad esta de bajar al B, ¿no? Es complicado porque Adri ya tiene prácticamente, está en dinámica de primer equipo, entrena con primer equipo y no tiene muchos números, pero oye, ¿por qué no? Si el filial, como todos deseamos, acaba metiéndose en playoff y tal, bueno, la posibilidad existe, no, él lo sabe, pero claro, evidentemente no depende del mismo.
Yo de momento estoy ahora mismo con el primer equipo, pero si David Gallego me necesita y tanto Rubi como el cuerpo técnico lo deciden, pues yo haré lo que me manden.
Se le ha preguntado también a Adri pues si después de este año de adaptación ha de ser el año que viene el de que se siente en el primer equipo, ¿no? Ya le ha dicho que, bueno, que él cuando ascendió al primer equipo ya tenía la idea de asentarse aquí y de hacerse con el sitio. Otra cosa es que lo haya conseguido o no, pero sí que es cierto que para él el año que viene pues debe ser el principal para ser el lateral izquierdo titular del primer equipo del Español.
Bueno, desde el primer momento que subí al primer equipo ya mi intención, sí, claro que es un año para aprender muchas cosas, pero mi intención ya era intentar disputar ese puesto, aunque sé que soy muy joven, pero siempre intentar dar lo máximo de mí. Y sí que es verdad que a lo mejor ya con esta experiencia que estoy cogiendo este año, sobre todo con la ayuda de los compañeros, pues el año que viene podré dar un empujón más.
¿Y qué es lo que está aprendiendo, diría Pedros, ahora que nos ha contado que está aprendiendo mucho? ¿Qué es lo que le ha impactado y lo que ha visto de nuevo de este salto? Porque recordemos que prácticamente da el salto desde tercera a primera. En segunda vez un futbolista pues que jugó algunos partidos el año que el Español desciende y juega 3 o 4 esta temporada. Es decir, el salto de Pedrosa ha sido prácticamente de tercera a primera división, que es muy grande. Nos cuenta lo que ha aprendido.
Es un mundo que cambia totalmente de estar... Bueno, por ejemplo, el año pasado estaba en tercera, de pasar de tercera a primera, sobre todo el nivel futbolístico que hay, la exigencia que hay en los entrenos, ya nada más subir. Sí que es verdad que personalmente me costó adaptarme a los entrenos, hay mucha diferencia, los jugadores tienen mucha calidad, pero bueno, poco a poco, lo que te digo, vas aprendiendo cositas, pequeños detalles, y al final te vas haciendo.
Y una de las características que tiene, evidentemente, es su velocidad. Todos lo hemos visto, que es un futbolista que actúa mejor en ataque que en defensa. Se le ha comentado por la posibilidad de que actúe de extremo, ahora lo escucharemos, él nos dice que sí, pero que él es lateral izquierdo y que él se quiere sentar en el lateral izquierdo.
El extremo es una posición que, por la velocidad que tengo, la puedo suplir bastante bien, pero a mí, sinceramente, me gustaría acabar acomodándome de lateral, pero siempre que el míster me decida poner delante, yo voy a estar para darlo todo.
Y por último, se le ha preguntado cómo ve la temporada en este momento, que claro, después del bajón del partido contra Sevilla, pues incluso en los bajones anteriores, que lamentablemente este año hemos tenido algunos, si ve la figura de los veteranos tirar del carro. Ha comentado que sí, pero bueno, también dice que al final todos tienen que arrimar el hombro y poner su granito de arena.
Los veteranos siempre hay un momento en el que tienen que tirar más de los demás, pero nosotros en ningún momento nos hemos venido ni mucho menos abajo. O sea, sabemos que cada semana es diferente y si un día se pierde, a la semana siguiente se puede dar un golpe sobre la mesa.
Más cositas, ha salido la convocatoria de la Copa... De la Copa Cataluña, me has liado antes. Pues antes me has dicho Copa Cataluña y me has liado.
Se equivocan.
Del amistoso de la selección catalana contra Venezuela. Sabemos que Rosales estará convocado con Venezuela. Pues bien, hay 4 futbolistas del Español, que son Belendo, Víctor Sánchez, Sergio García, que ya ha entrenado con el grupo, y Didac Vilá. El encuentro el lunes en Montilivi a las 9.
Un partido en el que las noticias son las deserciones, más que la convocatoria.
Sí, bueno, sí, porque el Valladolid no ha dejado ir a sus catalanes, ni a Sergio González. El Rayo Vallecano no ha dejado ir a sus futbolistas catalanes tampoco, bueno.
El Huesca tampoco.
Huesca tampoco. No sé, me ha parecido leer que el Villarreal no ha dejado ir tampoco a Gerard Moreno. Yo creo que eso, a ver, no es personalmente, esto es una idea personal. creo que eso habla de la igualdad de la liga y de cómo se toman los equipos la liga, ¿no? De al final esto es un amistoso que tampoco tiene ningún tipo de...
Y viene en el peor momento, tal como está el calendario.
Oficial. Entonces, claro, si realmente lo excitara a la selección española para un encuentro de fase de clasificación, como es este caso, pues la cosa cambiaría, ¿no? Pero es un, no es una selección oficial, bueno, mil historias, ¿no? Entonces, en parte lo entiendo. De cara a la galería está feo, pero en parte lo entiendo. También comentarte, bueno, esto es una cosa que me llama mucho la atención, 4 jugadores del Español, ¿sabes cuántos aporta el Barça?
1, creo.
Piqué. Está todo dicho,
¿por qué
¿no?
le quedábamos?
Está todo dicho. Sí. Bueno, más cositas. Hoy el diario AS nos trae la información de que el Español sigue un central del Elche, de 25 años, Neider Lozano, acaba contrato este 30 de junio. Nos hemos postulado, según el diario AS siempre, como uno de los primeros equipos que ha preguntado por él junto al Getafe. Bueno, yo no lo he visto jugar, pero también te digo una cosa, si es titular importante para Pacheta, me fío. O sea que veremos a ver qué pasa.
Seguro que Pacheta ha pasado buenos informes.
Segurísimo. Mañana entrenamiento 10:30 puerta cerrada en el RC Stadium. Y una noticia más de club, más institucional que otra cosa, se han superado los 2 millones de seguidores en redes sociales. Esperemos que esto se transforme en que más gente acude al estadio.
Muy bien, pues hasta aquí la actualidad que nos patrocina nuestro...
Vols gaudir d'un partit de futbol a l'estadi de l'Espanyol? Compra la teva entrada anticipada al web del club i si ets soci, beneficia't dels importants descomptes. Entra a www.rcdespanyol.com/ticketing i aprofita les promocions per grups. L'RCD Stadium t'espera per viure l'emoció del futbol al millor camp de la Lliga.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Sistemas de seguridad Taiko. La mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko. Por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko. La tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pericu los 2 primeros meses gratis. Arnau Baqué Roig, abogado. Derecho civil, penal, mercantil, contencioso administrativo. Para contactar llame al teléfono 640-78-3563. Promociones especiales para socios y aficionados del Español. Arnau Baqué, su abogado de confianza. 640-78-3563.
Y vamos ya con la información del Món Sociedad Españolista.
Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintorer. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintorer li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintorer.cat. Masia Restaurant de Can Tintorer de Molins de Rei. La natura al seu plat. Món Social Perico.
Y como cada miércoles tenemos a Luis Domínguez con nosotros para hablar de la actividad de las peñas. Buenas tardes, Luis.
Buenas tardes, Pericus.
Y avui també un tema amb Marc Ríos. Buenas tardes, Marc.
Buenas tardes.
Que ens farà una prèvia d'aquest col·loqui de la MAE, de l'Espanyol. com és? El...
A la Lliga dels Ingressos.
A la Lliga dels Ingressos, perfecte. Bueno, pues Luis, este fin de semana se nota que hay parón y hay más actividad de peñas, ¿no?
Pues sí, sí. No sé si tiene algo que ver, pero yo creo que sí.
Claro,
algo,
eligen la,
sin duda,
la fecha.
Pues sí. Bueno, antes de nada, anunciar que els Quixots Blanquiblaus, en una nueva iniciativa solidaria, el otro día hizo un nuevo concierto en la residencia Mossèn Vidal Aunós. Es ya el número 79. Poco se habla de la función social que llevan desde hace muchísimos años las Quixots.
79 conciertos ya.
Son muchísimos. Sí. Y no tienen el eco mediático que yo creo que se merecen. Y luego, como decías, pues sí, viene un fin de semana, sobre todo el domingo, a tope. Anunciar que estaba previsto para el día 22 el su pas de leyenda, la Peña Blanquiblava de Poblenou, se ha pospuesto para el día 5 de abril. Y luego el domingo, pues bueno, pues el que no sepa qué hacer, se aburra o quiera vivir una jornada de españolismo, pues puede irse a la trobada de peñas de las Peñas de Lleida, el 39 aniversario de la Peña de Bart Gisà y la calçotada conjunta que realizan Coyotes Pericos y Peña Españolista Nou Barris.
Que enseguida hablaremos con esta peña si se ha tenido que cambiar la fecha porque Capdevila está en China.
Sí, bueno.
Me lo ha comentado uno de los miembros de la Peña. Mm-hmm. Vamos con la entrevista que tenemos separada para hoy.
Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintoré. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena Serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintoré li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintoré.cat. Masia Restaurant de Can Tintoré de Molins de Rei. La natura al seu plat. L'entrevista.
Como ya sabéis, también los miércoles que entrevistamos o traemos al programa a Pericos por el Mundo, ¿no? Personalidades que, bueno, que sienten nuestros colores. Y hoy tenemos a Carlos Márquez Marcet, que es un joven director de cine catalán con gran proyección nacional e internacional. Ha recibido varios premios por sus documentales y películas, de la que su primer largo, 10.000 kilómetros, fue todo un éxito. Recibió el premio en el Festival de Cine de Málaga y cosechó un Goya como director Nobel y acaparó todos los premios de la séptima edición de los Gaudí. Mejor dirección, mejor guión, mejor película no catalana, mejor actor, mejor actriz, y ahora ha lanzado su tercera película, Tierra Firme, y creo que en Málaga está haciendo la cosa. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes.
Estás en Málaga en el Festival de Cine presentando Los días que vendrán. ¿Has vuelto como aquellos criminales al lugar del crimen?
Sí, exacto. Estamos viendo aquí donde empezó todo.
Muy bien.
Aquí espero que no nos condenen, pero bueno, si nos condenan, que nos condenen bien.
Bueno, que sepas que el cine es mi otra pasión y me encantó 10.000 kilómetros. Con Tierra Firme y esta nueva película, Los días que vendrán, te estás especializando en retratar la realidad de tu generación.
Sí, tampoco es que sea algo como programático de, bueno, quiero retratar la generación, sino supongo que nace de una necesidad de hablar de las cosas que tienes cerca, ¿no? Y de supongo que a la hora de empezar a hacer películas empiezas por lo que tienes a tu alrededor y luego para poder luego quizás hablar de otras cosas. Pero sí que me interesa hablar un poco de cómo nos relacionamos y sobre todo de qué manera, ¿no?, el mundo que está cambiando tanto también nos está cambiando a nosotros.
Bueno, nos conocemos a través de tu familia porque tuve el honor de compartir varias tardes con tu abuelo, el mítico Javier Marcet, cuando reeditamos su libro Repensar el fútbol en el diario La Grada. ¿Hablabas mucho con tu abuelo de fútbol?
Bueno, es el hermano de mi abuelo.
Sí.
Pero sí, claro, siempre en la familia, en los Marcet, siempre ha sido un tema el fútbol, ¿no? Y también como que hablaba de muchas cosas también, ¿no? Del esfuerzo, de, ¿no?, de cómo, de que el fútbol en realidad habla muchas cosas de la vida, ¿no? Yo jugué a fútbol sala, nunca, sobre todo, pero también luego entrené y siempre he dicho que la buena arena es una de las grandes escuelas de la vida.
¿Eres el más futbolero de tu familia?
No, de hecho yo últimamente soy menos futbolero, pues porque soy de trabajo también, porque estoy mucho tiempo viviendo fuera y cuesta ver al español cuando estás viviendo fuera. Estoy un poquito más desconectado, pero a la que puedo sí que, más este año, ¿no?, que está yendo, aunque no lo puedo seguir todo lo que me gustaría, los últimos meses he estado muy desconectado. Sí que me gusta seguirlo, sí, cuando puedo.
Precisamente es lo que te quería preguntar, porque sabía que antes eras un habitual de la curva, pero con tus viajes arriba y abajo lo debes tener difícil, ¿no?, para seguir al club.
Sí, eso, y viviendo 7 años en Estados Unidos, tener los partidos de Champions, pero poco más se puede ver allí. Pero bueno, vas siguiendo un poquito lo que puedes. Y bueno, como Perico, siempre sufriendo, la verdad, pero bueno.
¿Y cómo estás viviendo esta temporada bipolar que estamos medio padeciendo, bueno, medio disfrutando?
Sí, al menos la sensación de que se puede hacer de otra manera, ¿no? Que no siempre estamos condenados a que se puede intentar hacer buen fútbol, aunque sea dentro de la humildad y la modestia, ¿no?
En tu periódico Tierra Firma se pone en cuestión las relaciones de pareja. ¿La pertenencia a un equipo es la única pareja que dura toda la vida?
Pues posiblemente sí. Y además es a duras y a las maduras, ¿no? O sea, no te queda otra. Estás ahí y estás ligado de por vida. Y bueno, es un poco parte, y más como Pericos, pues toca sufrir. Pero yo creo que siempre me ha gustado algo, ¿no? Yo siempre he dicho que hay algo hermoso en ser del Español, ¿no? Y de ser del que te toca sufrir, del que, ¿no? de que hay que ser valiente para ser perico.
Y has llevado a David Verdaguer, actor con el que seguro debes tener una estrecha relación, a ver al Español.
No es muy futbolero, la verdad, pero bueno, quizás lo tendré que llamar alguna vez, sí. A ver si paso más por Cornellá.
No sé si has podido ver ya a Gulley. ¿Qué te ha parecido su fichaje?
Sí, no lo he visto todavía, pero yo creo que, bueno, que va a ayudar, a ver si... Sí, bueno, no sé, creo que podrá darle un poquito más para que no se desfogue la cosa, para que no se apague el fuego.
Bueno, el fútbol y el cine siempre se han cruzado en diferentes épocas, y hay algún festival incluso de cine dedicado precisamente a eso, a fútbol y cine. Y con el nacimiento de las nuevas plataformas, Netflix, Amazon, se han lanzado una serie series dedicadas a equipos, una del Sunderland, que recuerdo ahora, y un responsable de Español ha dicho que se plantean hacer una serie sobre el Español. ¿Qué te parece la idea? ¿Ves argumento dramático?
Que me llamen, sí, es drama en el Español, no falta.
Sí, sí.
Siempre, lo único que me sucede con las películas de fútbol es que es muy difícil filmar el deporte en general de una manera realista, ¿no? Porque al final tienes unos jugadores que... O lo hacías como lo hacían antes, que de hecho mi tío abuelo hizo la película también, lo descubrí recientemente. Es muy difícil hacer que parezca de verdad, ¿no? Sobre todo porque el cine requiere una mecánica, ¿no? De tomas, de actuación. El fútbol tiene algo muy del momento, de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, es un reto, pero sí, vamos, si me llaman, yo encantado.
Sí, porque sé que te apasiona dirigir y que conoces la realidad perica, estarías dispuesto, ¿no?
Sí, hombre, que me llamen.
¿Y ya puesto, esperas el derbi o es un partido de esos que te da pereza, como a muchos pericos?
Hombre, siempre me da un poco de cosa, la verdad. Siempre es como, uff. Pero claro, también cuando sucede la alegría, pues la alegría es muy grande, ¿no? Tengo que decir que no soy un perico muy anti-Barça, no soy un perico clásico en ese sentido de no me alegro más cuando gana el Madrid que el Barça. De hecho, es como el equipo, le tengo una cierta rabia, ¿no? Pero también en la distancia, donde ya no tienes la presión. Yo el problema con el Barça lo tengo con los culés, ¿no? Porque te machacan tanto que al final acabas hasta las narices. Luego al final también es el equipo de tu ciudad, ¿no? Y dices, bueno, pues en realidad, en ese sentido, aunque haya el derbi, y el derbi obviamente pues quieres ir a muerte, y básicamente soy anti-Madrid y anti-Barça, ¿no? No es una cuestión de... Es una cuestión de que han monopolizado lo que es el fútbol, ¿no? Respecto a un negocio. Pero bueno, sí, a ver si sufrimos un poco menos.
Muy bien, pues oye, que te vaya muy bien con tu película y que sepas que estamos emplazados a tener un programa con Carlos Marañón para hablar de eso, de fútbol y cine.
Ah, pues sí, me encantará, será un placer.
Perfecto, vale, muchas gracias.
Venga, buenas tardes. Abrazo, chao.
L'hora blanquiblava a Ràdio Estel. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda.
Todo un fenómeno como director de cine, os recomiendo sus películas porque por lo menos a mí me parece que es un genio. Y como decía, tenemos mucha actualidad de peñas y ya tenemos al otro lado del teléfono a David Astudillo, que nos hablará de la tubada de peñas de Lleida el 24 de marzo. Buenas tardes, David.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estén?
Muy bien, ¿y vosotros?
Pues mira, a ver, perfecto, hablando en español, imaginan. Escolta una cosa, ¿qui serà amb aquesta tubada de peñas? ¿Qui us trobareu?
Doncs, a veure, confirmat del club encara no ho tenim massa clar. Nosaltres el que farem és tenir una representació de cadascuna de les penyes de la província i en total serem 60, entre 60 i 70 persones, suposo.
I què espereu d'aquest encontre, d'aquesta trobada?
No, germanor i que hi hagi caliu, bon rotllo, bona entesa entre totes les penyes i els membres de les diferents penyes de la província. i si ja és difícil ser perico a Catalunya, a Lleida és complicat. Per això aquesta germanor és bonica i és necessària.
Però aquí també sortirà algun, allò, planificar algun acte més? Què teniu al cap?
Doncs a veure, el que farem serà a les 12 del migdia quedarem a la Seu Vella i farem, qui vulgui fer una visita, farà una visita a l'antiga catedral i després farem una petita recepció, una rebuda institucional amb membres del Consorci del Pro de la Seu Vella, de la Paeria i del mateix club. I després farem una foto de família allà a la catedral, a la Porta dels Apòstols, i després ja baixarem a fer el dinar. Hi ha la possibilitat de baixar a fer un cercavila, que hi ha companys que ho volen fer, simplement baixar caminant fins al restaurant, i altres que simplement farem una marxa lenta en els cotxes, amb banderes i tant, i un dia de festa blanc i blau a Lleida, que no s'ha fet mai.
O sigui, és un mini aplec, per dir-ho d'alguna manera.
No, la idea no és un mini aplec. De fet, la trobada de penyes ja es va fer l'any 2008 a la Fons per part de la penya Pericos del Llobregós. Uh-huh. I nosaltres un dia, no fa gaire, parlant, ens va agradar molt la idea i vam pensar, el Mario, el Llorenç i jo, els companys de la penya, que per què no ho fèiem a Lleida? I ens vam ficar a treballar i ja ho tenim aquí.
I teniu més relació entre les penyes de Lleida? Quedeu amb autocars per anar recollint gent?
Sí. Nosaltres, la penya de Lleida, Pericos de Ponent, anem amb la penya blanc i blava de l'Urgell i Segarra, que és la penya de Tàrrega, amb seu a Tàrrega. La penya de Mollerussa la tenim a tocar i fa autobús també, podem anar amb ells, però fan autobús també amb la penya d'Igualada. I amb les altres penyes tenim relació, però més mínima, perquè, clar, el territori és molt extens i estem una mica allunyats, i també la intenció era aquesta, no?, aplegar-nos. I ara que nosaltres ens hem refundat fa relativament poc, 3 anys, la gràcia era fer-los venir aquí a Lleida.
Perfecte. Doncs si vols donar algun número de telèfon per si algun perico de Lleida no s'ha entrat encara i es vol acostar a aquesta trobada, aprofita el moment.
Doncs sí, el meu mateix, David Estudillos, 608-907-682. O estem a Twitter, Instagram i a Facebook com a Pericos de Ponent.
Perfecte, doncs que vagi molt bé. Ja recordeu el telèfon per si algun perico d'aquí de les terres de Lleida vol trucar i vol contactar amb vosaltres, 609-907-682.
No. 608-907-682.
Havia pres malament. 608-907-682. Correcte?
Correcte.
Molt bé, doncs sí, gràcies, David. Bona tarda.
Moltes gràcies. Una abraçada.
I tenim també ja el Jordi Garcia de la penya Blanquiblada de Pallatgissà. Bona tarda, Jordi.
Sí, hola, bona tarda.
Que celebreu el 39è aniversari de la penya.
Sí, el 39è aniversari, ja.
Una penya que sempre ha estat, bueno, de les clàssiques de l'espanyolisme, sempre ha estat a tots els actes, participant amb iniciatives. Com està la penya en aquest moment?
Bueno, la penya, pues, està bé. O sigui, ara menys o menys, segons les últimes dades, estan pels vols dels 200 socis i, bueno, i lluitant i estan fins on podem, no?
Fareu un sopar, un dinar? Un dinar, al Can Cirili.
Sí, és un dinar aquest diumenge, hi havia 24, al restaurant de Can Cirili, a Lliçà de Vall.
Recordo que sempre els dinars de la penya Parets eren memorables.
Sí, bueno, ja no estem aquí amb la tradició de l'anterior junta que havia estat, que feia que eren uns dinars també molt, molt importants, i bueno, doncs, hem intentat anar seguint, doncs, que siguin, bueno, que estiguin força bé, no?
I quines activitats fa la penya, a part del, bueno, del tradicional sopar o dinar d'aniversari?
Bueno, nosaltres d'entrada també el que sempre recordem, és intentar recordar, no?, és fer una missa pels difunts, dels membres de la que havien estat les socis de la penya, el típic dinar que el fem sempre anualment, i després, bueno, aquest any serà el 9è campionat de futbolí, que és la festa major de Parets, que és el juliol. Mm-hmm. I aquest any ja serà el 9è, i bueno, molt, molt, molt bona participació, i bueno, no ho feien a foral de la diada, i bueno, i també fent la típica Sant Silvestre, no?, que col·laboren, bueno, estem amb el Futbol Parets, col·laborem nosaltres i per fer aquest acte, no?
Teniu local? No teniu local?
Sí,
teniu local.
Sí.
D'acord, tenim... una vegada que veu fer una exposició fa temps d'articles de la història de l'Espanyol, però estic parlant de fa molts anys.
Sí, 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 no, no, tenim... Bueno, la penya té dos locals, realment, de propietat, i, però, bueno, vam fer-ho els que estaven els membres de l'anterior penya, bueno, penya de la Junta, i, bé, un és la possibilitat més per fer qualsevol cosa, o fem les juntes, o preparem les activitats i coses d'aquestes, i l'altre, bueno, està... El tenim, bueno, llogat amb un bar, no? Mm-hmm. O sigui, estan un al costat de l'altre i està força bé, no?
I feu autocar normalment per anar a l'estadi?
Sí, nosaltres fem autocar i justament aquest any, per primera vegada, bueno, ens vam ficar d'acord, ens vam reunir diverses vegades amb els de la penya de Montcada i Reixac i amb els de la penya de Mollet, ens vam posar d'acord, però bueno, com que la intenció també era bona, pues, va ser molt fàcil i, bueno, i pues, fem el recorregut amb els 3-4, bueno, Parell Lliçà, la Baixa damunt, i el Mollet i Montcada, no? I després Lliçà, viceversa. No?
Bona idea, això d'unir esforços sempre va bé.
Sí, perquè nosaltres també ja començàvem a tenir ja cada vegada, bueno, costa, o sigui, per un motiu o per un altre costa, uh-huh. I ells ja portaven diversos anys que ja ho feien a les dues penyes juntes, i, bueno, i nosaltres ja ens estàvem començant a plantejar. I mira, casualitat de la vida, que ens van trucar, vam tenir la trucada i, ostres, doncs, com si en aquell mateix moment estiguéssim tots d'acord, no?
Perfecte.
I dic, mira, perfecte.
Molt bé, doncs si vols aprofitar les zones de Ràdio Estel per donar el telèfon, per si algun perico d'aquí de Parets es vol apuntar a última hora?
Sí, sí. Bueno, mira, el telèfon és el 644-85-4608. Sí? Bueno, amb aquest ja em poden seguir endavant a mi i és aquest diumenge a les 24 a les 2 del migdia al restaurant de Can Cipri de Lliçà de Vall.
Perfecte, doncs repetim el telèfon per si algú encara no ha pogut apuntar-ho. 644-85-4608 per participar d'aquest 39è aniversari, déu-n'hi-do, 39 anys al peu del canó, sí, de la penya blanquiblada de Parets Lliçà. Bona tarda, Jordi.
Vale, bona tarda, gràcies.
Perfecte. I ara aprofitem que tenim aquí el Marc per parlar d'aquest col·loqui, que a tu t'encanten els números, eh? És el teu.
Bueno, sí, sí, el tema del màrqueting esportiu bueno, m'agrada i, bueno, no només a mi, des del Futur Espanyol, fa molts anys que hem anat treballant amb aquest tipus d'informes ens econòmics, que durant molts anys ha fet el doctor Gai de Liébana, i doncs, llavors nosaltres els treballàvem i traiem les nostres conclusions, ja no només de la realitat econòmica del club, sinó comparant-ho amb altres clubs de primera divisió, sobretot amb aquells que considerem que són de nivell similar al nostre, no?
Recordem que aquest col·loqui l'organitza l'AMMAE, l'Associació de Pèdics i Mitjans Accionistes de l'Espanyol, serà el dimarts 26 de març a les 19:30 al Centre Cívic de les Cotxeres de Sants. El presentarà el nostre company Oriol Vidal i dels ponents tindrem el Marc Menchen, que és director de Palco 23, aquesta web de temes, sobretot econòmics, relacionats amb l'esport, Josep Lluís Marriera, president d'Economistes Pericos, i Marc Ríos, portaveu de Futur Espanyol. I què ens trobem amb aquest col·loqui?
Bé, nosaltres el mes de novembre vam presentar aquest informe, l'Espanyol a la Lliga dels Ingressos. Arrel de l'informe, doncs, tant la MAE com Economistes Pericos doncs, van mostrar un interès i, bueno, s'ha donat...
Un estudi molt acurat en què comparàveu quatre equips, diguem, del nostre nivell, que on hauríem d'estar nosaltres com a equip de primera divisió històric, i comparàveu, pues, això, les diferents vessants tant social com esportiva com econòmica, sempre al voltant de què és el que s'ha de fer per generar més ingressos i que això repercuteixi positivament amb l'esport, amb l'equip.
Sí, exactament. O sigui, nosaltres el que vam fer és, partint de la base dels ingressos d'explotació dels equips de primera divisió i sobretot d'aquests de potencial similar, que anaven o que han anat d'una manera recurrent o permanent a Europa, no? I nosaltres des de Glasgow no hi hem anat i doncs vam estudiar una mica els models de gestió de cada un d'aquests equips i quines havien sigut les claus que els havien portat a fer aquest salt en els ingressos que els havia permès també doncs, competir per Europa de manera periòdica. No?
O sigui, imagino que a part de comentar aquest estudi, el que fareu és aportar solucions o com a mínim plantejar possibles escenaris per afavorir el creixement de l'Espanyol.
Bueno, aquesta iniciativa de la MAE és boníssima en el sentit de generar debat al voltant d'això i, bueno, doncs, a part de l'Oriol Vidal, que és un molt, molt bon periodista i rigorós professionalment, doncs la presència del Marc Manxent, que és director de Palco 23, que és una revista digital especialitzada en el món de l'esport, crec que ho enriqueix molt perquè doncs, Palco 23 té informació de tots els clubs de primera divisió, i no només de primera divisió, sinó a nivell europeu.
I que normalment li dedica molta informació a l'Espanyol, que sí. No és habitual.
Sí, sí, sí. Hi ha un bon, molt bon tractament a l'Espanyol i jo crec que pot enriquir molt, molt el debat. I, bueno, no sé si aporta solucions, però... doncs sí, veure què hem fet a altres, no? I que potser podríem fer nosaltres també, no?
Molt bé, perfecte. Doncs si et sembla, passem uns quants anuncis i anem directament a la sobretaula i parlarem bastant d'aquestes propostes econòmiques i a veure què podem treure de clar.
Sistemas de seguridad Taiko. La mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko. Por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko. La tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pariku los dos primeros meses gratis. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Arnau Baquer Roig, abogado. Derecho civil, penal, mercantil, contencioso administrativo. Para contactar, llame al teléfono 640-78-3563. Promociones especiales para socios y aficionados del Español. Arnau Baqué, su abogado de confianza. 640-78-3563.
Y antes de empezar, recordar que en plena zona alta, por encima de la diagonal, hay una isla perica en el corazón del Mercat Galván de la calle Santalo, el bar El Rincón. El Rincón es el lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno, bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón, con luz orgullosa de sus colores blancos y azules, te ofrece buen servicio en buena compañía. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Galván de la calle Santalo 65. Recuerda, El Rincón perico del Mercat Galván, para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía. Bar El Rincón del Mercat Galván, una isla perica en la zona alta de Barcelona.
La sobretaula.
Y antes de empezar con la tertulia, recordaros que si queréis participar en esta calzotada que se han unido la peña españolista No Barris y Coyotes Pericos, podéis llamar al 606-899-505. Repito, 606-899-505. Es este domingo, 24 de marzo, en Barcelona, en el Antic Forn de Villarreal, a las... ¿De Villarreal, he dicho? De Villarroel. Antic Forn de Villarroel, a las 13:30 horas. Y vamos ya directamente con la tertulia. Què t'ha de dir, Marc? Parlàvem abans del tema del fitxatge de Goulet, que per mi és un missatge clar que envia gent seriós, no? Jo aposto fort al club ha de respondre i ha de posar-se a aquest nivell també, no?
Sí, el de Goulet penso que és una gran aposta a tots els nivells, no? Que ha de pujar el nivell d'exigència del club en tots els àmbits, i també esperem que d'alguna manera els interessos del govern xinès, doncs, o sigui, l'Espanyol es pugui alinear amb els interessos del govern xinès, no? Perquè per Xina és molt important que pugui esdevenir una potència futbolística. En aquest sentit, tenir la màxima figura a Europa és un gran aparador, I, doncs, bueno, aquesta ampliació de capital que no va poder culminar el president Chen en el seu moment, perquè el govern xinès, doncs, va limitar la sortida de capital a l'exterior en sectors estratègics com l'esport, doncs hi hagi algun tipus de flexibilitat.
De fet, crec que hi ha un replantejament estratègic també a nivell de l'estat xinès de què es farà amb les inversions. Inclús crec que estan buscant un equilibri amb les inversions de fora, o sigui, deixant la porta oberta a no posar tantes traves perquè els Europa, Estats Units puguin invertir a Xina amb igualtat de condicions, i també ells liberalitzar la possibilitat de tornar a invertir fora. Crec que amb el tema del fitxatge de Wuhan, per exemple, han participat el port de Xangai i potser fins i tot està l'estat a darrere.
Sí, clar, el port de Xangai és empresa de l'estat, i d'alguna manera, si s'ha fet aquesta operació, és amb el vistiplau del govern o amb el consentiment, com sigui, no? Sí, esperem molt bones coses. Penso que l'Ogulei té un impacte positiu molt bo, i que també pugui despertar l'interès d'altres empreses xineses, inclús governamentals, que apostin per l'espanyol, doncs, amb el naming right o amb altre tipus de patrocinis.
Mira, perquè entenc que Chen, fent aquesta oferta, aquesta aposta forta per fitxar el millor jugador xinès, està enviant un missatge que els objectius són clars, i a partir d'ara plantejarà als directius, als responsables de l'Espanyol, l'exigència de: jo he fet el màxim, vosaltres també heu de fer el màxim, perquè l'objectiu ha de ser clar, ha de ser a Europa, que és el que tu plantejaves, de la diferència dels ingressos d'estar o no estar a Europa, no?
Sí, a veure, una inversió com la que ha fet el president Chen fins ara, doncs 160, 170 milions d'euros, no fa cap sentit per un equip que no vagi a Europa de manera periòdica. No, nosaltres pensem que l'Espanyol, doncs, per història i per massa social, doncs, ha d'estar a Europa de manera permanent. I, bueno, el president Chen sembla que és un grandíssim empresari, però no és el típic jeque àrabe que té 170 milions d'euros per llançar, no? O sigui que jo crec que estem condemnats a entendre'ns, que deia aquell, no?
El que està clar és que el que no anirà bé al seu plantejament, aquest ja serà, l'any que ve seria el tercer any en què en teoria hauríem d'estar a Champions. Evidentment no estarem a Champions, i sembla que molt difícil que estiguem a Europa, no? O sigui que el balanç és pobre o limitat, en el sentit que no ha funcionat, no? O sigui, crec que inclús al començament d'aquesta temporada se'ns va rebaixar una mica els objectius quan es va tornar de parlar del top 10. Que crec que, encara que sí, que insistim que el nostre pressupost és el 9è de la Lliga, però ens quedem curts, volem més.
Sí, bueno, a veure, l'Espanyol ha de fer aquest salt amb els ingressos que el permetin, doncs, consolidar-se en el top 6-7 de la Lliga, perquè hi ha una sèrie de clubs, com els que analitzem a l'informe, doncs, a Sevilla, Bilbao i Villarreal, que ja estan molt ben assentats aquí, no? I estem parlant de... Nosaltres estem sobre els 80 milions d'euros d'ingressos d'explotació, ells estan 100, 125 i 165, no? Ara mateix el Sevilla ens dobla, no? I, bueno, el que tu deies, jo penso que hi ha d'haver una exigència, doncs, a nivell de tota l'estructura organitzativa perquè l'Espanyol pugui fer aquest salt, però, doncs, poder també és necessari aquesta ampliació de capital que es va quedar a mitges, i que ara sembla que també l'última junta d'accionistes, doncs, el president Chen es mostrava obert a que entressin altres inversors, doncs potser faria falta per poder fer aquest pas endavant, no?
I després, ja parlant del tema esportiu, s'ha acabat la Liga, Luis, per a ti?
Quan entràvem al programa, el Marc i jo estàvem parlant d'això. Per desgràcia, crec que sí, eh? Si haguéssim guanyat el Sevilla, inclús empatar amb el Sevilla, que l'empat hauria estat el resultat per mi més just, perquè el Sevilla no va mereixer guanyar.
Un penal estrany i poc més.
Sí, ja està. Però, clar, és que mires la taula de classificació, tant la posició com els números de punts que tenim, no... I, bueno, recordem on juguem el proper partit de Lliga, que no sé jo si...
El proper i el següent, i el rival de l'altre...
Sí, el pitjor que... potser és això, no?, que encadenem quatre partits seguits que són molt complicats.
Molt complicats.
Però, bueno, també aquest equip, durant al llarg d'aquesta temporada, ha tingut pujades i baixades que, bon donat, també hem encadenat resultats i hem tornat a estar allà. Encara hi ha temps.
Sí, bueno, esperem tornar al bon joc i als resultats de principi de temporada, no? Vam guanyar els 5 primers partits a casa, no? I vam fer una molt bona ratxa de resultats. El que passa que, clar, dies com el Sevilla, que saps que si guanyes pots mantenir la il·lusió per anar a Europa al mes de març i encara queden 10 jornades, doncs, clar, no pots fallar, no?
Sí, sí, el que passa és que ens ha passat això també aquesta temporada més d'una vegada, no? Que en partits clau és quan l'equip no ha donat la talla. Aquest és el problema.
Quan l'altre dia, la setmana passada, parlàvem que el Sevilla no portava des d'octubre sense guanyar, sí, fora de casa,
ja
vam posar les mans al cap perquè sabem molt bé com funciona el nostre club.
Doncs es va tornar a complir l'equip aspirina.
Sí, sí, sempre. Som els millors. Sembla
que ens traiem aquest Sant Benito, però no.
És que és molt curiós.
Un altre cop, torna a caure.
Sí, el que sí que veig en general és que la gent està... O sigui, tothom està cansat d'aquesta eterna transició. O sigui, així com al final, bueno, quedarem al 12, 13 i tothom dirà, bueno, va, què farem, no? Hem sap la categoria, però la del descensís cada vegada és més gran. I...
Bueno, és que això que s'acabin les lligues al març, oi? Doncs...
Quan pagues tota la temporada, no?
Sí, bueno, aquí també penso que és una qüestió d'objectius concrets, d'aquesta ambició que es parla, doncs ja no només a nivell esportiu, sinó per part de tots els estaments del club, i que sigui, doncs, això, un objectiu real, no?, al anar per Europa sempre, no? Llavors, bueno, el que comentava abans també, no?, però per això sí que és veritat que sempre es cola algun Alavés, algun Getafe, no?, i que algun altre que té un pressupost gran, doncs, passa dificultats inclús per mantenir la categoria, com pot ser el Villarreal aquest any, no? Però que, clar, has d'invertir en la plantilla també per poder donar aquest pas endavant, no? I en aquest sentit, a veure, veníem d'una temporada que quedem, penso, als urgents, no?, a 9 punts d'Europa, surten 3 jugadors titulars, que són Gerard, Aaron i la Roca Sánchez, no?, i n'incorporem 2. Borja i Rosales. Després ja ve un altre titular, que és Gulei, al mercat d'hivern, però clar, no es pot dir que estiguem invertint en la plantilla, no? En tot cas, ens estem quedant igual, no? I també, doncs, en el cas dels traspassos, els ingressos que s'obtenen de les ventes, doncs només el 50% s'inverteixen en nous fitxatges, no?
Llavors, perquè hi ha una part de les vendes ja està hipotecada amb...
sí que un any et pots colar a Europa fent una bona temporada i que hi hagi un rendiment esportiu, doncs, superior a el que és la potència econòmica de la plantilla, però quan fas anàlisis a 10 anys vista, doncs es colen a Europa de manera permanent els que tenen més capacitat econòmica, no?
Sí, a més les senyals que arriben de quin serà el proper, o sigui, els moviments més immediats, que sembla que està condemnat a vendre's al Panda, perquè és, en teoria, el més, diguem, la realitat qualitat-preu, el més assequible, o sigui, qualsevol que busqui gol, el preu que està al gol, doncs 28 milions, sembla que no és agosarat. I, per altra banda, el club senyala que s'ha de reforçar amb centrals, laterals, clar, amb la meitat d'aquesta possible venda, tampoc pots portar primeres figures. O sigui, no pots pujar molt al nivell general si realment només tens per invertir 10 milions.
Sí, sí. Així és, no? Clar, i en el moment que, per exemple, fa el gol en Ferreira, doncs ja s'assenyala que executarem la clàusula i que és la porta de sortida per...
Massa ràpid, no?
Per en Borja, no? I llavors, doncs... bueno, tot això esperem que sigui sagrat el de vendre per la clàusula, que s'encerti en els recanvis, que és algo, les dues coses ha fet magistralment el Sevilla de Monchi aquests últims 20 anys, que per cert ara Monchi torna al Sevilla, i que, bueno, que d'alguna manera doncs, es pugui invertir en potenciar l'equip per mirar cap amunt, no?
Sí, però l'altra solució seria fer una ampliació de capital real i rebaixar deute en funció d'aquesta inversió per poder alliberar el límit salarial que et permeteix realment buscar, o sigui, ampliar la plantilla amb valor.
Sí, sí. També, o sigui, una cosa, estem limitats pel límit salarial, com estem limitats per la falta de capacitat d'inversió, perquè els diners que entren, doncs, bueno, necessitem dels diners dels traspassos per equilibrar el balanç, no? Ojo, que també venim d'uns anys dolentíssims que veníem jugadors per sobreviure, amb un deute de 170 o 180 milions d'euros que ens ofegava. Ara, des de l'entrada de Chen, doncs, està el club econòmicament molt millor. El deute ha passat a ser de 97 milions d'euros, que és molt menys, però...
Malvendre és el pitjor.
Clar, estem venent ara per equilibrar pressupost quan realment els nostres competidors, inclús quan han tingut dificultats, han venut per créixer, no? S'han fet respectar amb la clàusula. Per exemple, nosaltres aquest any hem venut al Gerard per 20 milions d'euros, que ha sigut la venda més cara de la història de l'Espanyol, i fa 15 anys o 16 el Sevilla va vendre el Reyes per 30, no?
Una diferència important.
És significatiu, no?
I bueno, el que sí que... Veiem, per altra banda, que la pedrera està donant fruits, però veurem què es fa amb aquests fruits, no? Si realment es consoliden o també es venen o es malvenen perquè, bueno, són els actius que pots vendre, no?
Hi ha d'haver... O sigui, hem de poder tenir aquesta paciència perquè els jugadors es revaloritzin aquí i llavors, si és llei de vida perquè és... seran venuts, perquè som un club de classe mitja-alta, diguéssim, i sempre hi haurà poderosos que es poden interessar en les nostres joies, però llavors ens puguis fer un gran negoci, no? En aquest sentit, la temporada passada, nosaltres ens venem un defensa, Aaron, per 9 milions d'euros, i el Bilbao es ven un altre defensa, Laporte, per 65, no? Aaron té 21 anys, el Laporte en té 23, no? Clar, si pots esperar 2 anys a que es revaloritzi l'Aaron, llavors el negoci el fas tu. Si no, el negoci l'acabarà fent almenys quan se'l vengui al Bayern de Múnic o similar, no? Una cosa que ens va passar ja amb en Bailey.
En Bailey, exacte.
Amb el Villarreal, no? Tu te'l vens per 5,7 milions i en un any i mig només el Villarreal se'l ven per 40 al Manchester, no?
Evidentment, és el que s'ha de fer, consolidar-los a primera i quan realment tinguin mercat real, vendes, no? No vendes simplement per pagar factures, que és el que hem estat fent fins ara.
Ah, sí, aquí està la diferència i amb els competidors principalment, no? Aquesta mentalitat del vendre per créixer, inclús quan no és fàcil o hi ha dificultats econòmiques, no? I això ho ha sabut fer, bueno, sobretot al Sevilla, però també al Bilbao, que acaba de vendre el porter per 80 milions d'euros, no? I al Villarreal mateix, no?
I ja posats a especular què espereu del derbi?
Per sort no és aquesta setmana i tenim temps per raonar una mica més.
Per carregar les piles, moralment.
Sempre, sí. Sempre, bueno, sempre és complicat de jugar en aquest camp i de tant en tant sona la flauta, però no sé jo si en aquest moment de la Lliga, que el Barça és a prop de sentenciar-la, és el millor moment per intentar de guanyar, no ho sé. Perquè l'equip a vegades dona raons per creure-hi i el nostre parlo, evidentment, i hi ha vegades que no. Llavors no saps quin equip sortirà, quina mentalitat sortirà i amb quina empenta sortirà. No.
Jo crec que com tenim poc a perdre, en el sentit que sí. Sembla que estem condemnats a perdre, perquè lamentablement la dinàmica fins ara no ha estat massa positiva, no? I, bueno, i que, perquè no podem obviar el potencial del rival, però potser sí que seria el moment per donar la sorpresa i ficar a Angulei davant el centre i que corri, no?
Home, sí crec que és un partit molt... Molt per ell, eh?
Sí.
Que pot fer...
Pot fer un traje a Piqué...
Sí, exactament, que pot fer molt, molt bon partit, no? A veure, jo penso que hem de tenir fe, perquè també l'última vegada que vam guanyar allà
també està
amb nosaltres els últims i els líders, sí, sí. No? Amb
els qual, doncs,
agafem-nos això i esperem que l'equip faci un bon partit, que ja s'ha vist que pot jugar molt bé al futbol i sobretot que jugui amb intensitat i que li planti cara al Barça, no? És tot el que demanem.
El que passa és que no sembla que sigui el partit ideal per jugar un futbol molt, molt obert, no?
Bueno, tampoc mai saps, no? Sí, igual si tanques, t'acaben atacant tant que entra un, i quan entra un després també n'han tres més, i si jugues una mica amb mentalitat ofensiva, si tens l'oportunitat de fer un gol, doncs potser t'emportes el partit, no? Però sobretot jo penso que per tota l'afició de l'Espanyol és molt important que l'equip li pugui plantar a cara al Barça amb actitud i amb intensitat.
Sí, sobretot perquè estem en un moment anímic una altra vegada baix, o sigui, la derrota del Sevilla ha fet molt de mal, perquè és el que diem, o sigui, la gent estava il·lusionada i torna una altra vegada a buscar arguments per aixecar la moral, no? Perquè realment va ser la pitjor derrota, no per com va anar el partit, perquè tampoc va ser allò, bueno, no vas caure de forma vergonyosa ni molt menys, no? Però ens vam quedar tots una mica fred, no?
Bueno, abans deia el Carlos de l'equip de l'aspirina, ara potser és la sensació és el dia de la marmota, no?
Sí.
Llavors penso que el desencant ve per aquí, no? De posar-nos en aquesta trista realitat de no tenir el mes de març objectius, no? I que d'alguna manera, doncs, la temporada, doncs, no potser s'ha acabat i encara queden 10 partits, no?
Tant de bo l'equip també tingui clar que ha de fer el màxim, no? I ens doni una alegria.
Quan qualsevol equip juga allà, evidentment, suposo que m'imagino que tenen il·lusió perquè és un escenari important en el món del futbol, però clar, el nostre cas és que és el nostre derbi.
Sí.
Si els nostres jugadors no ho tenen, que això, anirem malament. Jo confio que sí, perquè tenim jugadors que si no són encara no són d'aquí, però sí se senten identificats. El Bandas és molt d'aquí, el Diego López és molt d'aquí, són jugadors que jo crec que sí que ho tenen clar, confiem que sigui així. Confio que Boley farà un partit especial, estic segur.
Sí, però jo crec que aquests els partits grans li van.
Sí. Sí, segur que bueno, té moltes ganes de jugar aquest partit, suposo.
Bé, si ha vingut a Espanya justament és per jugar aquesta mena de partit.
Clar, està clar. Llavors, si tot això ho posem bé i fem una bona tasca defensiva, bueno, per què no?
Sí, sí. Jo, evidentment, seria el que... No solament pels tres punts, sinó per la injecció de moral que suposaria guanyar allà, bueno, estaríem una altra vegada pensant
Europa.
Que tot és possible.
Clar, clar, i tant, seria un punt d'inflexió i miraríem cap amunt, i tant. Per què no? A veure...
Però ojo per nosaltres i pel vestuari, eh? Pel vestuari seria un subidón bestial.
Molt important.
Que és el que necessitem, el que venim dient tota la temporada, que cada partit sempre al final que és molt important per aconseguir alguna cosa, que evidentment així és com s'han de jugar tots els partits, no pots dir, bueno, no, aquest no, i ja jugarem el següent, no, primer has de fer el que ve primer i fer-lo amb tota la intensitat, no?
I aquest és el Barça.
I aquest té són més de 3 punts.
El problema és aquest, el problema és que sembla que el següent sí, el següent sí, el següent sí, i portem ja molts partits així, no? Aleshores, bueno... ja ho heu comentat abans, no? Hi ha un cert desencís a l'afició, doncs, que molt bé ho han de fer al Camp Nou, no? Com per donar-nos aquesta alegria i treure'ns aquesta sensació a tots, no? De que, bueno, s'ha acabat la temporada, fins aquí, ens salvem i ja l'any que ve ja veurem.
Doncs no ens hem de resignar, que s'ha acabat la temporada, queda molta temporada encara, queden molts punts a jugar i encara hi ha possibilitats de qualsevol cosa. Evidentment, és molt difícil. O sigui, els percentatges que crec que els donarem el divendres de les possibilitats de l'Espanyol realment són minces. Però, bueno, també hi ha una probabilitat complicada, un 10% de probabilitat de baixar. O sigui que, evidentment, no ens podem adormir de cap manera.
Anem a tocar fusta, que ens van els reptes.
Sí. No, però jo espero que no, que aquest 10% que diem no res de seguida, no? En un parell de partits estigui solucionat. I després del Barça, evidentment, anirem a Montilivi, que ja també tenim comptes pendents. O sigui que arguments per mantenir, com a mínim, l'atenció a la Lliga n'hi ha.
Sí, sí. I si són seguits, Això seria important, aquests dos...
El doblete ja seria la bomba.
Seria el doblete, seria bestial pels jugadors, per l'afició, i estaria perfecte.
Molt bé, doncs ja arribem ja a l'últim minut, ja sabeu, bon pericut. Demà, dijous, tindrem una convidada especial al... una de les jugadores del femení que ha estat convocada amb la sub-19.
Correcte, Anna Torruda.
Perfecte. I ja sabeu, no oblideu mai que...
Mejor de Barcelona, sin lugar a dudas, es ser del Español.